Estem arribant a 11:45, sou a la sintonia del matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Estem vivint aquesta primera setmana d'agost, que, com sabeu, és el mes per excel·lència de les vacances d'estiu. Aquest any, però, molts catalans es quedaran sense vacances per culpa de la situació econòmica. La crisi que s'arrossega des de l'any 2008 es fa cada cop més evident, també en aquestes dates d'estiu. Ahir mateix sabíem que a Catalunya tenim 540.000 aturats i molts d'ells viuran aquest any en un estiu molt diferent del que voldrien, Eloi Barrera.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, efectivament, és una situació que coneixem, és una realitat que sabem que hi és, aquesta de la crisi, de les persones que ho passen malament, tot i que no en tenim xifres concretes. Sí que ens arriben dades com aquesta que donaves de l'atur, tenim també les assistències dels serveis socials, números sobre l'augment de subvencions, com per exemple la renda mínima d'inserció, però no podem calcular quanta gent està passant per moments difícils. I aquest és precisament l'estiu diferent del que volem parlar avui, precisament en aquesta primera setmana d'agost en què molta gent és de vacances. Volem parlar d'un estiu sense vacances, sense viatges, sense hotels i sense càmpings. Són aquests ingredients molt apropiats per aquestes dates, gairebé imprescindibles per la majoria de mortals, però que aquest 2010 moltes persones no es podran permetre per una situació personal que els ha canviat en tot just qüestió de mesos.
De fet, Eloi, aquest és el cas que ens vols presentar avui. Una persona que fa tot just uns mesos vivia bé, sense problemes, amb una bona posició econòmica, però que se li han capgirat molt les coses.
Doncs sí, així és. Es tracta de l'Encarni. És una mare de família de Castelldefels, al Baix Llobregat. Ella té menys de 40 anys i té 3 fills. Tenia una empresa de construcció, tenia uns bons ingressos econòmics, la veritat és que vivia força bé, però va arribar la crisi i les coses van començar a anar malament.
Bueno, nosotros montamos una empresa que en principio pues teníamos trabajo, la verdad que todo iba bien y bueno, y de repente nos sorprendió la crisis. De hecho, yo tenía tengo dos hijos pequeños que acababan de nacer y bueno, aparte de la crisis, teníamos un par de trabajos que estábamos haciendo, también nos dejaron de pagar y bueno, y un poco se juntó todo. Y bueno, y ahí empezó el calvario, por decirlo de alguna manera.
A l'Encarni, ara l'escoltàvem, la vaig conèixer ahir a la tarda. Vaig anar a casa seva, a Castelldefels, em va convidar a fer un cafè, em va presentar el seu marit i els seus fills bessons, que tenen 2 anys i mig. Ells viuen en una casa modesta. És un pis molt humil, al centre mateix de Castelldefels, i allà és on passen gairebé tot el dia. De fet, anys enrere s'havien comprat un pis, tenien una hipoteca, com moltíssima gent, però quan el negoci va començar a anar malament, no tenien prou diners per arribar a final de mes, no podien pagar la hipoteca i van haver de marxar de casa.
Sí, nosotros, bueno, nacieron mis hijos y al cabo de los 3-4 meses, como mucho, pues ya tuvimos problemas con el primer pago de la hipoteca. Entonces, bueno, nos llamaron de la caja, que qué pasaba, le dijimos que estábamos pendientes de que nos hicieran los pagos, de que íbamos a intentar solucionarlo, de que sí que lo teníamos presente, pero bueno, no pudimos y bueno, y ahí el acoso de la caja, los nervios, porque claro, tú ves que no llegas a la hipoteca, que te vienen otros pagos que no puedes llegar y bueno, y realmente te desesperas.
I em deies, Eloi, que tant ella com el marit estan a l'atur, eh?
Sí, tots dos, des de fa mesos, perquè els dos, a més, treballaven juntament en aquesta empresa de construcció, la cosa va anar malament i els dos es van quedar sense feina. Ara, puntualment, fan alguna feina, però vaja, res important que els ajudi econòmicament. De fet, fins i tot han de portar els seus fills a l'espai de la Creu Roja de Castelldefels. A més, fixa't, mira quina cosa més curiosa. I mentre era a casa seva, em van ensenyar les seves llibretes d'estalvis, els números de compte amb els diners que tenien fa un parell d'anys.
Déu-n'hi-do.
Van tenir aquesta humilitat i aquest gest de sinceritat d'ensenyar-me les seves llibretes i els seus números. I et puc assegurar que tenien diners. Vivien bé, podien tirar endavant la seva família, els seus fills, i viure fins i tot còmodament. Podien tirar endavant la família sense problemes, però ara ho tenen tot embargat.
Y bueno, es pasar un poco de vivir normal, de llegar a final de mes normal, poder solventar todos los gastos, a verte desesperado y decir, pero no llego ni a pagar esto, ni puedo pagar muchas de las cosas que antes las estaba solucionando. Y entonces mi caso, por ejemplo, particular, es que yo me desesperé. O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, yo había días que decía, pues, me voy a dormir y espero que mañana me despierto y me despierto en otro sitio. O sea, es que no podía pensar que me pasara a mí. Y la vida te da un golpe de repente y no es que uno ni sea mejor ni sea peor, no es que te sorprende y no sabes por dónde actuar. Y entonces, jo sí, en ese moment me desesperé un poco.
Realment, Eloi, escoltant això, és que és ben delicada aquesta situació. Perds l'empresa, tirar els estalvis, canviar el ritme de vida fins al punt d'haver de marxar de casa i, naturalment, amb fills involucrats, tot això ho complica encara més.
Doncs sí, evidentment, la situació encara ho fa més delicat, però precisament el fet de tenir fills, m'explicava l'Encarni, que això encara t'impulsa a tirar endavant. D'alguna manera, el fet de tenir fills que depenen de tu t'obliga a sortir del pou, no? Et fa fer treure forces d'allà on no n'hi ha. Això sí, en el seu cas, ella també ha necessitat ajuda des de fora.
Lo que entra en casa, lo primero son los niños y después los mayores. O sea, eso, lo primero y principal. Pero un poco, pues eso, ¿no? Dar el consejo un poco de que la persona que a lo mejor se encuentre en la situación que yo he estado, de que si necesitan psicológicamente, se encuentran débiles, se encuentran mal, que yo creo que sería bueno que fueran a un psicólogo, que hablaran, que se soltaran un poco, que explicaran cuáles son sus problemas, porque a lo mejor eso no les va a solucionar gran cosa, pero sí les va a ayudar a lo mejor para ver las cosas de otra manera, ¿no?
Aquest és realment un cas que ens il·lustra allò que estem dient de l'estiu diferent. El cas de l'Encarni és un estiu diferent, clarament, però hi ha més gent amb la que has parlat, Eloi.
Doncs sí, hem conegut, per exemple, el cas de la Mireia, de Barcelona. És una noia molt més jove, ella no té fills a càrrec, però també s'ha topat amb dificultats econòmiques, tant ella com la seva parella. En el seu cas, tots dos es van embarcar en una hipoteca que els ha ofegat i els ha portat a dependre de les seves famílies. No hi havia estiu que la Mireia i el seu company no marxessin de viatge, fins aquest 2010, en què la cosa a casa seva també ha canviat.
Bé, jo vaig agafar una feina fa un parell d'anys on em van dir que és una feina de 20 hores a la setmana i em van dir que passaria 40 hores i, degut a la crisi, doncs no van ampliar el contracte. I, clar, he estat cobrant molt pocs diners i ha reduït l'economia familiar. Paguem una hipoteca a Barcelona i bueno, amb tot plegat no hem pogut estalviar suficient com per poder-nos anar de vacances. El problema principal és que, degut a la crisi i aquests dos anys passats, hem acumulat molts deutes. I és degut a aquests deutes, en realitat, que no podem anar de vacances. I anirem al poble amb els pares a fer passar l'estona. Allà a casa està més fresc, però bueno, a casa dels pares, i sort que tenim casa dels pares.
Doncs, efectivament, el cas de la Mireia, per exemple, es poden recolzar en la seva família que els dona suport, però tant ells com l'Encarni que escoltàvem hauran de passar l'estiu a casa pensant, imaginant com serien les seves vacances ideals si no hi hagués crisi.
Yo a mí particularmente, a lo mejor, yo me iría a la montaña, yo siempre he dicho que o irme a la montaña a hacer turismo rural donde nadie me encuentre, descansar y relajarme. Algo así para desconectar un poco, ¿no? Porque es mucho el estrés, el estado de nervios. Relajarse, que ellos estuvieran también, se lo pasaran bien. Salir un poco, digamos, ¿no? De la rutina, pero tampoco grandes cosas, o sea, algo normalito. Y ya está, sí, simplemente eso.
Realment, estius diferents que ens acosta l'Eloi Barrera sempre els dimecres i en el cas d'avui, que fan reflexionar molt. M'he quedat molt impressionat amb això que em deies, Eloi, que t'ensenyen la llibreta d'estalvis. Aquí hi havia diners i com han canviat les coses.
Doncs sí.
Com pot canviar la vida d'un dia per un altre?
És això que dèiem, no? És una realitat de la que a vegades no en som conscients que la tenim tan a prop. Perquè sí, parlem de la crisi, que sabem que hi ha gent que té dificultats, però és que els tenim al costat i ens toca molt de prop. I vés a saber que nosaltres mateixos o gent molt propera a nosaltres no s'hi pugui trobar de la nit al dia com els ha passat a ells.
Casos concrets que ens porta l'Eloi Barrera, que ens complementava amb altres dades que m'ha escrit aquí l'Eloi, com per exemple que l'any passat els programes de Creu Roja per cobrir les necessitats bàsiques es van multiplicar per 3. Que les ONGs que ajuden les persones sense recursos estan detectant nous perfils que els demanen ajuda, que el Banc d'Aliments l'any 2008 hi havia 55.000 beneficiaris i avui dia ja passen dels 100.000, gairebé més del doble. De fet, més del doble. Això ens il·lustra les dificultats, les angúnies que provoca la crisi, les dificultats que viu molta gent, a l'estiu també, naturalment. Són estius alternatius que l'Olei Barrera ens porta sempre els dimecres i que ens ajuden a tocar de peus a terra i a copsar la realitat del que passa al nostre entorn. La setmana que ve més, Eloi, gràcies.
Bon dia.
Bon dia. De seguida tornem 6 minuts per...